Benvinguts i benvingudes. Avui parlarem d'un tema que ens toca el cor a molts pares i mares. Com equilibrar la vida laboral i familiar sense sentir culpa en tot aquest procés? Perquè sí, ho sabem, ser pares de nens petits i preadolescents és un repte constant. Volem donar-los el millor, ser-hi presents, però també necessitem treballar, desenvolupar-nos professionalment i també cuidar-nos a nosaltres mateixos i, no oblidem, la nostra relació de parella. I aquí és on entra aquesta sensació de culpa. Us ha passat alguna vegada que quan estem a la feina pensem en la família i quan estem amb la família ens preocupem per la feina? Segur que sí. I si ens prenem un moment per a nosaltres mateixos? Però després apareix aquella veueta interna que ens diu: hauries d'estar fent alguna cosa més productiva. Per això, avui desafiarem aquesta culpa i compartirem algunes claus per aconseguir un equilibri realista i sa entre la feina, la família i l'autocura. Perquè no es tracta de fer més, sinó de fer millor.
Hola, estàs al podcast dedicat a educació, perquè educació s'escriu a més d'Escolàpies.
Doncs comencem per entendre per què sentim culpa. Gran part d'aquesta culpa ve d'expectatives irreals. La idea que ho podem fer tot, i ho hem de fer tot, i fer-ho, a més, de manera perfecta. Ens bombardegen amb missatges sobre la mare o el pare perfecte, aquell que hi és present el 24/7, totes les hores, tots els dies de la setmana, que mai es frustra i que és més exitós en la seva carrera. Però la veritat és que la perfecció no existeix. La criança és un procés, és un camí preciós, però dur alhora. I no podem donar el millor de nosaltres si estem esgotats o frustrats. Així que el primer pas és canviar la narrativa. No és ser millor en tot, sinó trobar un equilibri que funcioni per a nosaltres i per a la nostra família. La teoria sembla que la tenim clara, però l'hem de posar en pràctica. Com ho farem, això? Anem a parlar d'estratègies concretes per trobar aquest equilibri. Primera estratègia: establir límits clars. Si estàs treballant, dedica aquest temps a la feina. I quan sigui el moment d'estar amb la família, desconnecta de la feina. Això ajuda a reduir la sensació d'estar a tot arreu i amb el cap a per tot i a tot hora. Atenció plena en allò que estem fent en aquell moment. Desconnectem d'un per connectar amb l'altre. Segona estratègia: la qualitat del temps que passem amb la nostra família importa molt més que qualsevol altra cosa. De vegades creiem que estar físicament present en aquell lloc és suficient. Però si estem distrets, esgotats, o treballant des del mòbil, o consultant el mòbil, o mirant les xarxes socials, els nostres fills ho noten. Per tant, en lloc d'enfocar-nos en quant temps passem plegats, anem-nos a centrar en la nostra energia i en fer que aquests moments siguin realment molt significatius. Per exemple, en lloc de només estar a la mateixa habitació, intentem crear moments de veritable connexió. Com quins? Doncs jugar un joc de taula junts, cuinar en equip, fer una nit d'històries on cadascú inventa un conte, una historieta o una cosa ben senzilla. Preguntem: com ha anat el dia? Però ei, amb atenció, no aquella cosa de com ha anat, no? Sabeu què és escoltar amb els ulls? Doncs això. Tercera, demanar ajuda i delegar. Criar en equip no vol dir que un ho fa tot i que l'altre, doncs, ajuda quan pot o de tant en tant. Entre els dos progenitors és imprescindible repartir responsabilitats de manera equitativa i, si podeu, recolzar-vos en la família, amb amics o fins i tot amb alguns serveis que tenen alguns municipis de suport, allò que en diem la xarxa, no?, familiar i de veïnatge, etc, etc. Això pot ajudar-nos a tots els pares i mares. Una altra estratègia clau és planificar amb intenció. Molts cops sentim que el dia se'ns va en tasques i compromisos sense sentit. Fer una revisió setmanal de les prioritats familiars i laborals pot ajudar a prendre decisions molt més alineades amb tot allò que realment importa. De vegades, dedicar un petit temps a organitzar i a preveure és una gran inversió perquè després les coses flueixin. Atenció, ara ve un punt molt important, un punt clau, i potser el més difícil, aquell que ens en oblidem a vegades: l'autocura. Molts pares i mares sentim culpa per prendre temps per a nosaltres mateixos, però la realitat és que una persona esgotada o trista no pot donar el millor a la seva família. Per tant, l'autocura, primera premissa, no és egoisme, és una necessitat. No parlem d'anar-nos de viatge o fer alguna cosa extraordinària, sinó d'aquells petits moments de benestar diari. Llegir, sortir a caminar, practicar un esport, un hobby, una afició, quedar amb algú per fer un cafè. Ei, una dutxa sense interrupcions. De vegades, aquestes petites coses són molt necessàries i es fan imprescindibles posar-les en el nostre horari. Ei, i no oblidem la relació de parella. La criança ens pot consumir, però la nostra relació també necessita cura. Buscar moments per connectar, encara que siguin petits, enforteix molt l'enllaç i fan que la càrrega del dia a dia es pugui suportar molt millor. Aquella estoneta de sofà mentre els nens dormen i que puguem parlar de com ha anat el dia, o aquella estoneta d'espera mentre esperem les extraescolars i quedem per anar a fer un cafè, nosaltres dos amb tranquil·litat. Aquests moments són els que valen. Així doncs, la culpa no ens ajuda, però sí que podem canviar la manera com fem servir el nostre temps i la nostra energia. Equilibrar la vida familiar, la vida laboral, és possible si establim límits, valorem la qualitat del temps amb els nostres fills, demanem ajuda quan ens calgui i ens cuidem nosaltres mateixos i la nostra parella. Finalment, recordeu, no estem sols. Moltes famílies estan buscant el mateix i cada petit canvi suma. Així que donem-nos permís per deixar anar la culpa i enfocar-nos en allò que realment importa. I fins aquí. Ens veiem en el proper episodi d'Educació s'escriu a Amed Escolàpies. Fins aviat!
Som Fundació Escolàpies.